Hola a tothom! Avui ens preguntem, d'on ve realment el nom França? Sembla una pregunta senzilla, oi? Però ja veureu que té una història força més complexa del que sembla.
Hola. Sí, és fascinant com un nom pot amagar tantes coses, tants segles d'història.
Exacte. Avui, doncs, ens submergim justament en això, en l'evolució d'aquest nom. Volem explorar les arrels de França des de l'antiguitat fins als seus significats actuals. La idea és descobrir les capes d'història que hi ha darrere d'un nom que ens és tan familiar.
Una gran proposta. Perquè els noms dels països canvien, evolucionen, reflecteixen conquestes, migracions, canvis polítics, tot un món, vaja. I per entendre França, efectivament, hem de mirar una mica enrere. Abans, fins i tot, que existissin els francs.
Era Gàlia. Aquest nom va durar molt de temps, oi? Fins i tot després de l'arribada dels francs amb reis com Clodoveu o Carlemany.
Exactament. Durant segles, els textos erudits, els que s'escrivien en llatí, van continuar parlant de Gàlia. Però, atenció, aquí hi ha un detall important.
Ah, sí? Quin?
El nom llatí Gàlia, probablement, no és l'origen directe del terme francès Gaul o Gaulois. Sembla que Gaul ve d'una altra banda.
D'on, doncs?
D'una paraula germànica, Wala.
Wala. I què vol dir això?
Significava estranger, no germànic. És, de fet, la mateixa arrel que trobem en noms com Gales, Wales o Valònia. Eren els noms que els pobles germànics donaven als seus veïns celtes o romanitzats.
Ostres, quina curiositat!
Sí, perquè si Gàlia hagués evolucionat fonèticament de manera natural dins del francès antic, el resultat hauria estat més aviat com Jai. Ho veiem en alguns noms de lloc.
Vaja, o sigui que Gaul podria reflectir més la perspectiva dels nouvinguts, dels germànics, que no pas la dels mateixos habitants. Això és molt interessant.
Exacte.
I avui dia queda alguna traça d'aquest passat gal, del nom Gaul?
I tant. En contextos històrics, és clar, l'expressió no és encedre la galwa, pronunciar amb accent francès, per exemple. També en títols religiosos, com el de primat de les Gàlies, que és l'arcabisbe de Lió. I no oblidem el símbol nacional, el coq gaulois, pronunciar amb accent francès.
El gall, clar.
I, curiosament, en grec modern, el país encara es diu Gàlfia, Gàlia.
Bé, si Gàlia va coexistir amb el nom nou, però no n'és l'origen directe. Com es va produir llavors el canvi cap a França? Quan entra en joc aquest nom?
Doncs amb l'arribada i l'establiment dels regnes francs. El territori governat pels reis francs es va començar a anomenar, en llatí, França. Al principi era un territori enorme, eh? Després del Tractat de Verdun, l'any 843, que va dividir l'imperi de Carlemany.
Sí.
La part occidental, la que es va anomenar França Occidentalis, amb el temps va anar reduint el nom i es va quedar simplement en França. I d'aquí ve el nostre França.
Entesos.
De fet, en alemany encara es diu Frankreich, el regne dels francs, literalment.
Ja veig. Arriba el poble franc, el territori passa a dir-se França. Però el nom franc en si, el nom de la tribu, d'on surt? Sembla que hi ha una mica de debat sobre el seu significat, no?
Sí, n'hi ha. Hi ha, bàsicament, dues teories principals. Una el relaciona amb una paraula del protogermànic, que seria la llengua mare reconstruïda de les llengües germàniques. La paraula seria francon, que feia referència a un tipus d'arma, com una javelina.
D'acord, una arma.
L'altra teoria, potser la que ha tingut més influència històrica, connecta francs amb la paraula germànica franc, i franc significa lliure.
Lliure? Ostres, això és potent, no? Què implicava?
Moltíssim. Pensa que la Gàlia conquerida, només els francs, que eren la classe dominant, tenien l'estatus ple d'homes lliures. Aquesta associació entre franc i lliure va ser una idea molt poderosa.
Clar.
No només va definir l'estatus social a l'època merovíngia i carolíngia, sinó que va deixar una empremta molt profunda en la mentalitat jurídica i social francesa. Va ressorgir segles més tard, per exemple, en debats sobre drets, sobre llibertats. Fins i tot es va arribar a vincular amb l'abolició de l'esclavitud, sota el principi que terra de França allibera.
Quina història!
També hi ha una llegenda, és clar, que ho atribueix un rei mític troià, Francio. Però això ja és més del camp de la mitologia fundacional.
I la moneda? El franc? Té relació directa amb tot això?
Sí, sí, directíssima. El nom ve de les inscripcions que hi havia a les primeres monedes encunyades pels reis francs. Rex Francorum. Pronunciar Rex Francorum amb cura.
Rei dels francs. Claríssim.
Exacte.
Bé, això explica l'origen del nom del país i, en part, del seu poble. Però abans has comentat de passada que el terme França té també altres significats més específics dins del mateix país, oi? No sempre es refereix a tota la nació.
Correcte. A banda del sentit geopolític que té avui, el de la República Francesa, hi ha significats històrics més restringits. El primer, i potser el més important històricament, és el de l'Île-de-France.
La regió de París.
Sí, el cor del domini real original, el nucli a partir del qual es va expandir el reine. I això encara es veu en alguns noms de lloc, com la Brie Française, pronunciam amb accent francès, o el Vexin Français, pronunciam amb accent francès. Se dien així per diferenciar-los d'altres parts de la Brie o del Vexin que pertanyien a altres senyors feudals.
D'acord. L'Île-de-France com a nucli original. Però crec que has dit que n'hi havia més.
Sí, dins d'aquesta zona hi ha una regió geogràfica encara més petita que es diu el País de France.
Pronunciar amb accent francès.
És una plana molt fèrtil just al nord de París. Va ser clau per la riquesa del regne medieval i, a més, és considerada el bressol de l'art gòtic. La basílica de Saint-Denis, per exemple, n'era la ciutat principal. Avui dia, si vols situar-ho, és bàsicament la zona on hi ha l'aeroport de Roissy, en France.
Pronunciar amb accent francès. Ah, clar! Roissy, en France. Ara ho entenc.
I encara hi ha un altre sentit. Un sentit lingüístic.
Lingüístic. Com?
La langue française...
Pronunciar amb accent francès. La llengua francesa era originalment el dialecte que es parlava precisament a l'Île-de-France.
El dialecte de París i Rodalia, vaja. Exacte. Els lingüistes del segle XIX el van batejar com a francien, pronunciam amb accent francès. I va ser aquesta variant, la de la cort, la de l'administració real, la que es va acabar imposant com a llengua estàndard per a tot el país.
Quina concentració de significats en un sol nom. Des del país sencer fins a una petita comarca al nord de París, passant per la llengua. És fascinant aquesta evolució interna. Però, i vist des de fora, com anomenen França altres cultures? Suposo que també hi haurà històries curioses aquí, no?
Oh, i tant. Algunes són realment sorprenents. Per exemple, en hebreu és txarfat, txarfet. En xinès és fago, faguo.
Faguo, i què vol dir?
Doncs es tradueix literalment com país de la llei.
Mira que bé, país de la llei.
Després en tens de més pintorescs. En navajo, per exemple, és Dagahi Diné Bikeya.
Déu-n'hi-bo, i això què vol dir?
La nació dels qui porten bigoti.
No pot ser, de veritat. La nació dels qui porten bigoti. Genial.
I en maori és wi wi. Sembla que haver d'haver sentit els mariners o exploradors francesos dir contínuament wi wi, pronunciat amb accent francès.
Wi wi, per wi wi. Increïble. A banda d'aquests, n'hi ha d'altres més previsibles, suposo, derivats de francs, com francs en bretó, rans en finès, francs en turc, o també broschal en bretó, que remet a la Gàlia.
Sí, hi ha tota una varietat.
Llavors, quin viatge? Han passat de Gàlia, amb les seves arrels llatines i potser germàniques per al nom vernacle, a França, el regne dels francs, lliures o armats amb javelines, i finalment a una França amb múltiples capes. El país, la regió central, la llengua, i fins i tot vista des de fora com el país de la llei, dels bigotis o dels sí-sí.
Certament. La que em sembla més fascinant de tot plegat és veure com la història, la política, la geografia i la llengua estan constantment entrellaçades en l'evolució d'un nom que ens sembla tan simple, tan donat per fet.
Sí, totalment.
És realment un mirall de com es construeixen i es reflecteixen les identitats col·lectives al llarg del temps. Un nom no és només una etiqueta.
Sens dubte. I això ens porta a una reflexió final, potser. Com canvia la nostra percepció d'un lloc quan en coneixem la història complexa del seu nom? Quines històries, quines identitats, quines lluites de poder s'amaguen darrere dels noms dels pobles, de les ciutats, dels països que ens envolten cada dia?
Una bona pregunta per acabar.
Doncs deixem aquesta reflexió oberta. Moltes gràcies per acompanyar-nos en aquesta immersió en el nom de França. Fins aviat.
Fins aviat.